Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, moltes gràcies, senyor Gustau. Ara, si voleu, podem obrir un petit torn de preguntes. Explicaré una petita curiositat. Ara m'explicava un company de feina que va ser a Madrid, va coincidir el 2 de maig, estant a Madrid per feina. Sí, li estava explicant a Gustau que l'altre dia em comentava un amic, un company de feina, que va coincidir el 2 de maig estant allà a Madrid i a part de tenir que aguantar la victòria del Madrid, a la Lliga, etcètera, etcètera, va poder copsar una curiositat, no? I és que a la majoria d'actes de celebració d'aquella jornada, els actors convidats o contractats, millor dit, eren gent com la Cura dels Baus, el Josep Maria Pou, el Sol Picó, vull dir, dona la sensació que necessiten tenir catalans allà per reafirmar, sí, o per creure's reafirmar aquesta fusió de la ciutat, no? De la nació espanyola.
Sí, 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 jo sé com és tot, O sigui, et fan creure, et volen fer creure, i molta gent ho creu, el timbre del grup. Això és el paradigma de l'imaginari català. Quan algú, si algú que sap algú de l'arrel francès, el primer que imagina és el timbre del grup. I el timbre del grup no hi ha molt de fons. I llavors també hi ha, que molta gent, i això jo he viscut, que en l'època franquista, quan hi havia algú com de Catalunya, el meu sogre deia, vol dir més que més tocat els... I els meus fills se'n reien molt d'això de mi. Després, va fer una obra de teatre que no va sortir, no sé si el Folli de Pensino, fa el... Perquè era una frase que vaja, era molt escampada per la gent, perquè pels catalans, diguem-ne, creia que el timbre de Brug, a més de tocar el timbó, podria robar. I llavors en aquesta obra de teatre, el Folli de Pensino també ho diu. En vez de sacar las canas que fa un mismo public y diu que es podia haver una altra cosa, no? També hi ha polèmica si va assistir o no va assistir al primer del grup. Jo crec que és una llegenda, que a més amb qui va organitzar la llegenda, que va ser a Francesc de Cabanes, el 1809, perquè hi ha moltes contradiccions amb la primera batalla del grup, perquè batalles de buscada, en fi, però si algú vol preguntar-ho més, si no, si jo em deixeu xerrar sol, es pot tocar l'hora del granar, de demà,
Home, com a curiositat, ja que ho dius, els que seguiu una mica la nostra web, el proper dimarts tenim una conferència a Barcelona.
Dimecres.
I segurament al setembre o octubre serà aquí, d'un noi, que es diu Marc Sallarès, que és jove, és un jove investigador, que ha estat molt temps a la recerca de la zona on es va produir la batalla del Bruc. I de fet, la va trobar. I no és exactament on sempre s'ha dit que havia passat. I de fet, ha trobat tantes coses que un dels seus projectes és construir un museu dedicat a la batalla del Bruc. És molt interessant totes les seves explicacions, perquè a partir del que ha trobat, ell crea doncs, una hipòtesi de treball que evidentment, com passa com ja heu vist que explica el Gustau, doncs, té moltes diferències amb la realitat. En qualsevol cas, us animo que d'aquí unes setmanes escolteu la conferència en el web o el setembre d'octubre doncs, la tindrem aquí, en el Marc. Bé, si voleu fer preguntes, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta? Teniu preguntes?
No, jo faré una pregunta perquè no sé si ningú s'hi ha fixat. Jo n'he parlat tot de la meva. No n'hi dic res. No n'hi veig la boca.
Es va explicar.
No, primer volia explicar una cosa, però la primera, però no. Però mira, primer volia explicar una cosa. Jo per què vaig trobar la xerrada d'avui? Que m'aixinaran contra Napoleó. Perquè Girona no va lluitar contra Napoleó. Gerona contra Napoleó és veritat. No sé si manteneu la sutilesa. No? perquè ja també ara hi ha una mica de polèmica perquè diu Catalunya contra Napoleó. Cuidado. Quina institució catalana va declarar la guerra a Napoleó? Si era una província militaritzada del Regne d'Espanya. Els pobres catalans que van lluitar i van deixar la pell, això és una altra cosa. Però Catalunya, com a entitat, no va declarar la guerra a Napoleó, no existia Catalunya en aquella època. Era una província colonitzada espanyola. No podia fer un gest de sobirania i declarar la guerra a Napoleó. Per tant, és intentar que assumim que Catalunya va ser la part d'Espanya que va propiciar la independència del país i la formació de la nació espanyola. I això és el missatge que ens estan donant sempre. I encara que siguin llibres, com aquell que acabo de citar, que estigui subvencionat per la Generalitat.
Home, veient les dues fotografies que ens has ensenyat al final, sembla clar cap on hauria d'apuntar la població. Però, evidentment, Napoleó era una mica aire fresc a Europa. Però també és cert que després d'un segle d'una repressió brutal, vam tenir l'última xerrada aquí, que vam fer, va ser d'Antoni Catà, Antoni Muñoz i Josep Catà, sobre la repressió del 1614. Entenc que és lògic que la gent pensés, que tingués molta por, que pensés, si jo segueixo aquest francès i perdem, aquí no es queden ni les patilles.
Sí. Pensa que no hi havia classes, o sigui, mira, el que sentien classes dirigents catalanes, no eren perquè les classes dirigents que hi havia en aquell moment, el 1808 eren borbòniques, eren espanyoles. A veure, estàvem en un estat de guerra, aquí a Catalunya. Hi havia destacaments de suïssos, que era com a guàrdia civil d'aquella època, que estaven distribuïts en pobles. O sigui, estàvem en plena ocupació militar. Aquí tots els corregidors eren militars. El capità general era la màxima autoritat del país, de la província. Aquí deixaven... Tota la classe de gent viene a emigrar. Des del 1614. Aquí la gent, com en Tomàs de Puig, no troba figures, era un que s'ho va guardar-ho. S'ho guardava dintre del seu. Després es va destapar i va haver-hi molts catalans que van col·laborar. Sobretot de classes dirigents, abogats, metges, botecaris. Pensa que en l'exili, que quan les tropes franceses, proves de Lluís XVIII, evacuen, se calcula que sobre els 10.000 catalans van exilar-se. 10.000 catalans, perquè s'emportaven tota la família, no? I les famílies ja eren de 7 o 8, no? També cada família. Però van evacuar unes 10.000 persones. Molts van tornar, com en Tomàs de Puig, va tornar. Però, vull dir, per exemple, el famós Comte Garriguer, va tornar, no em surt el nom, però vull dir, aquest va tornar de l'exili, van agafar i van penjar la porta de Vic. O sigui, tampoc era gaire garanties que anava de l'exili, vull dir, a Boquica, un que era de la Comte Garriguer. Un altre dels temes que tampoc s'ha... Bueno, perdoneu-me, jo dic que n'hem dit prou d'un 2 de maig, eh? El 2 de maig, crec jo, i hi ha bastanta gent que ho creu, que no és l'inici de la guerra de la independència. Perquè no té sentit. A veure, encara que després vinguin i per exemple, facin unes novel·les turbulentes com l'última que ha fet el Reverter, ha fet una aquella el dia de la còlera, que és interessant llegir. Però per saps, a veure, per què es va aixecar? O sigui, el que sí és cert és que el poble de Madrid s'aixeca contra Murat i les tropes imperials. Això és inviable. Però, en aquell moment, que hem de dir totes dues coses. Primer, la distància dels fets, la distància geogràfica i els sistemes de comunicació que hi havia. Per tant, no hi havia mòbils. O sigui, el que passava a Madrid es va saber a Bayona dos dies després i el que passava a Bayona se sabia a Madrid dos dies després d'haver passat. Per tant, també hi ha molta manipulació en les cronologies. El 2 de maig, quan Napoleó vol reunir tota la família real a Bayona, espanyola a Bayona, per decidir, per fer de mediació sobre el conflicte dinàstic que hi ha, perquè aquell rei hi ha dos reis, i per tant molt tota la família real, que són els infants, perquè també tenen drets reals. Segons la dita popular, quan s'emporten l'últim infant cap a Madrid, de Madrid cap a Bayona, és quan el poble de Madrid es llença al carrer, el 2 de maig. Bé, doncs que resulta que es fes quan el dia 1. I l'últim infant, que era don Fernando, don Antonio, que era el recent que havia quedat, surt de Madrid cap a Bayona el dia 4 de maig, passat els fets ja. O sigui, l'argument de que quan s'emporten l'últim infant cap a Madrid s'aixeca el poble, no perquè encara quedava un altre, i a més era el don Antonio, que era el cap de govern en aquell moment, en funcions, i massa. Però és que si els fernandinos creuen que gràcies a les tropes empinades i Morat han aconseguit ha guanyat el cop d'estat de Aranjuez, han pogut programar a Fernando VII com a rei d'Espanya. Això són els fernandinos que han fet tot això d'aquí. Llavors, el Fernando està a Bayona negociant amb l'emperador que sigui reconegut rei i que a més vol casar-se amb una neboda i ser membre de la família imperial. Per això, per cert, que en aquella època a Fernando a Madrid deia la francesada. Després va ser el deseado, però en aquella època era la francesada. Llavors, quin sentit té que el poble s'aixequés, o sigui, els fernandinos, que eren majoria, s'aixequés contra el Murat, que en aquell moment estava negociant i era el que es havia donat suport pel cop d'estat, era la gran felicitat del poble, ja tots els mals s'havien acabat quan el Galoi és empresonat i tot això. Llavors, per què s'aixequen contra els que han salvat? Que només podien ser els que s'aixequen, els que han volgut, pels que van perdre el cop d'estat, que eren els valoristes. M'entens? Llavors són els valoristes que van propiciar, era l'últim intent que van tenir. Per això, després, jo he dit que la guerra de la independència o de Francesc comença entre el 22 i el 24 de maig. Perquè entre el de Madrid comença el dia 1, amb el d'Arull pel carrer, organitzats, perquè hi corrien pamflets, que deien mañana, a les 10 de la mañana, se levantarà el segon d'una horrible comèdia. Això són fiades, existeixen, vull dir, fiades que corrien. Se'n preparava una el dia 1 de maig, que era Sant Antoni el Verde, que és un aplec important que fem allà a Manzanares, que anava tota la comarca de fer un aplec, que era el Sant Antoni el Verde. I allà, el Murat, amb el seu seguit, que era un pavero, el van xiular, van tirar pedres, i van començar els altres allà. Van començar els altres. El dia 2 va ser el dia que la gent es va llançar al carrer, la repressió va ser terrible, però era igual terrible la repressió de Madrid que en qualsevol ciutat d'Europa que es hagués aixecat contra l'autoritat, eren reprimits exactament igual, al cap de Sacaró, amb metralla. Perquè no hi havia antivalots en aquella època. Els antivalots eren l'exèrcit, la cavalleria amb la sabre, dels càrrecs de fusilleria, i si hi havia una cantonada amb canó amb metralla, la manifestació quedava aturada automàticament. Per tant, la mateixa violència hi va haver-hi a Madrid que en moltes ciutats europees i inclús franceses que hi va haver-hi. O sigui, però clar, això s'ha mitificat, no? I inclús els herois del 2 de maig, el 2 de Belaga, eren oficials d'artilleria, partidaris del Godoy. I es van aixecar. I ara la feina que tenen a buscar oficials d'infanteria que haguessin participat en el fet. Són oficials d'artilleria, que eren els que eren partidaris del Godoy, perquè eren les carreres tècniques. Inclús hi ha un escrit que va ser publicat després, molts anys després de la guerra, que va dir un pla d'en Belarze de sublocació de tota la península. O sigui, el que va passar amb tots els punts de sublocació ho vaig escrit en Belarze abans de morir. Clar, això no ha suportat un examen real perquè realment és apòcrit. O sigui, després, quan van decidir que era la guerra d'independència espanyola, en vez de l'avançament de la guerra de revolució, doncs clar, tenien que fer una xixa, no? Llavors què? No podien dir que es havien aixecat primer uns, va fracassar i després es van aixecar l'altre bàndol, i que no es van aixecar pel patriotisme, sinó partint dels interessos propis, no? En fi, va, si algú vol fer una pregunta, perquè a mi se m'ha de prohibir parlar.
No sé si cap pregunta? Si no en teniu, deixem.
Aquests dos partits, el Fernandino i l'altre,
sí.
Aquests després, torna a sortir molt de les carreres?
No, a veure, aquí hi ha, no sé quién, com a partit no estaven organitzats, eren tendències, eren una acumulació de gent que tenien unes idees, no? Llavors aquí, durant la guerra, es van barrejar una mica. I llavors va sortir, diguem-ne, el que van després va ser els liberals i els conservadors, o els serveis. Però vull dir, diguem-ne, van ser els dos bandos, van ser companys de viatge, perquè és lluitar contra l'enemic exterior, sempre és més interessant, i però després, quan Luis va tornar, el Fernando VII el va tornar, el primer que fan és ajudar per les baionetes ingleses, un cop d'estat, evolució de la Constitució de Càdiz, i tornem a començar. Bueno, després va vindre, si tot això, inclús un dels herois, per exemple, el general Lassi, Luis de Lassi, aquest es va aixecar com a liberal, es va aixecar contra el Fernando VII, van ser derrotats, i un home mirant del bosc es va escapar a França, ell va ser agafat presoner, no es van atrevir a fusellar-lo a un lloc de Barcelona, si no van emportar a Mallorca, van fusellar a Mallorca. I hi havia sigut un dels treballs de la... Sí, a veure, molta gent va donar la vida i la llegenda pel Fernando, i després es va passar pel forro. Això que havia renunciat a tots els drets de la corona, eh? Ella va renunciar després, però va ser gràcies a les baionetes ingleses que va fer el cop d'estat.
D'aquestes
classes, hi ha algú que va fer les Corts de Càdiz? Bueno, les Corts de Càdiz van ser convocades, això és interessant, per diputats de totes les províncies. I aleshores hi van anar-hi molt, i hi havia una... Hi havia que estaven més o menys repartits entre els que, diguem-ne, els preconservadors i els preliberals van estar bastant repartits i a Càdiz van guanyar les tendències liberals. Inclús hi ha l'anèxia, bueno, allà hi havia catalans que portaven un mandat molt específic. Diu, facin valdre el fet diferencial, per dir-ho d'una manera, sempre que no el volessin a ningú. I aquella Antònia Campany i fes aquells, doncs va ser espanyol d'espanyol. I va haver intents de diferenciar, de tornar a les, diguem-ne, els privilegis o els drets que funcionaven a través de Càdiz, però allà es va fer la idea de Segovina de Espanya és una nació, una i d'allòs, liberal, però vull dir, no ho sé, perquè llavors, a més a més, hi ha una cosa interessant, resulta que l'any 11 o 12, l'any 11, o sigui, quan es va acabar de proclamar la Revolució de Càdiz, van entrar en negociació agents de Josep I Napoleó i el liberal de Càdiz, perquè el Josep deia, sí, acabem la guerra i ens reconeixeu, jo juro la Constitució de Càdiz. Si jo primer Napoleó estava dissenyat a jugar la Constitució de Càdiz, perquè la Constitució de Càdiz tenia punts més liberals que la pròpia Constitució de Bayona. Estaven d'acord. Llavors va sortir els anglesos i van dir, si feu un pas d'aquest tipus, ho farem públic, baixant en negacions secretes, i clar, imagineu-se, què passaria a Càdiz, que estava més o menys assetjada pels francesos, que una part dels que estaven patriotes els diguessin que estaven en converses amb un enemic. Els veia armant allà una escalaquina impressionant. I els anglesos van callar perquè van aconseguir que el duc de Wellington fos comandant general de tot l'exèrcit espanyol. I perquè els anglesos, que ja tenien una monarquia constitucional, que era un règim parlamentari, no podien permetre que hi haguessin règims més o menys democràtics que els fessin ombra amb el seu intent d'aconseguir un imperi com el que van aconseguir. I una cosa que feien ells, que estava molt bé, ells tenien un sistema parlamentari que els funcionava molt bé, el rei reinava però no manava, però el resto de països tenien que... És més interessant convèncer amb un rei absolut que amb un parlament. Per tant, no. I van ser els propis ingleses, els propis ingleses que van ajudar, van entrar amb les baionetes i van a Madrid acompanyant a Fernando VII amb el seu comissari. I va començar una roba de liberals contra servents que tenen sirvientes, el bando conservador que eren sirvientes del rei, i llavors va vindre també la carnidada, però fixa-se que hi ha molts elements comuns entre la guerra de la Francesa que coneixem aquí, o les carlinades, i la guerra civil del 36-39, hi ha molts elements comuns. És una continuació de l'altra. L'Església va declarar la guerra contra Napoleó, la va declarar santa. Aleshores, això va propiciar, i és greu dir-ho perquè aquí a Catalunya, va propiciar una innecessària violència extrema, com deien els propis generals francesos, que no en tenien... O sigui, bé, un general francès que portava anys de guerra, va trobar la guerra aquí a Catalunya innecessàriament cruenta. Aquí, quan agafaven, aquí els patriotes, catalans, espanyols, com deia, que lluitaven amb el manduquet, quan agafaven un presoner, no solament el mataven, sinó els coartadaven. I això per crear temor. És una forma de temor. I és molt interessant una sèrie de cartes que hi ha dels italians, que aquí van deixar... Hi ha més de 22.000 italians enterrats aquí que van deixar la vida a les ordres de Napoleó, no, amb l'exèrcit imperial, que escrivien, els italians tenen molta costum d'escriure a casa seva. Pensem que el servei militar en aquella època durava 8 anys. Per tant, tenia, sí, no és, però a Rússia durava 25 anys. O sigui, que li tocava la quinta, que per quinta anava al servei militar a Rússia, sí, a casa seva li fem l'enterro i el funeral. No tornava a casa seva. Perquè clar, en aquest moment de qui trobava? No trobava l'àvia, segur. Bé, els escalets van deixar, moltes notes escrites, moltes cartes, en el qual els causava terror sortir, trobar-se sol, perquè eren per la crueltat dels catalans. Ho deixia una així. No, els catalans no donaven quartel, no agafaven primers. Però més a més de matar-los, els quartelaven. I això va portar molta... Això va portar represàlies, evidentment. És un peix que no s'aigua la cua. I els francesos estaven molt... Però va ser perquè, i a més a més, en aquella època hi havia unes coses que deien els catecismes, que era una pregunta de respostes, i una de les preguntes era... ofendrem a Déu si matem un francès? I contestava, com ja contava, no, Déu estarà molt content que mateu un francès. Era per mentalitzar la gent. I aquí n'hi ha molts, però bé, podríem estar... Un altre tema interessant d'estudiar aquesta època és la propaganda que hi va haver-hi. Jo vaig treballar amb documents de l'època que el text posa en dubte. Per què? Es ve qui l'escriure, en quin moment, quin allò. Perquè la propaganda va ser una arma decisiva. Que, vaja, I l'Església, perquè penseu, l'Església, cada dissabte o cada diumenge, des de la trona, dient que Napoleó era el dimoni, que era el fill de Barrabàs, que tenien que matar-se a tots els francesos, que només volien matar els nens i que estampaven els nens contra les parets. Això creava, amb la gent inculta, creava un estat d'ànimo. Recomano la lectura d'un llibre que es diu La guerra del francès a Gualba, escrit pel rector de Gualba, de l'època, per un bombonès representatiu, que és el clàssic cavaller trabucaire. Des de la manga les pandilles i agafa el trabuc i se'n va. I deixa ver els espanyols, deixa ver les autoritats, deixa ver a tothom. Va ser assassinat, em va trucar a l'Antiani Liberal. Sí, davant de la guerra va ser assassinat a la porta de la Iglesia allà, per les seves idees, no? Perquè més escrit i més està molt bé, perquè està escrit en vers, segueix tota l'ordre de... tota la, diguem, tota la cronologia de la guerra del francès, però vaig al punt de vista d'un capellà trabucaire.
Sí, Granat també té molt descendent el temps que hi havia tant de cosiàstics, amanyes,
sí.
Generistes i així, devien sí. Enrolar-se en l'exèrcit.
Sí, perquè el primer que van fer, doncs, els que són l'autoritat francesa o Josefina, com deien, Josefines, era primer suprimir totes les religioses. I tots els menys de les ordres religioses eren més nacionals.
I
llavors, clar, llavors van dir altres, fins aquí podien haver arribat, no?
I això de les heroïnes de Santa Bàrbara o de Girona,
per
copiar les heroïnes de Santa Bàrbara?
Sí, no, la companyia de Santa Bàrbara, sí.
Hi ha una plaça...
Sí, bueno, aquí a Girona hi ha diverses coses interessantes, és interessantes, és... Perquè sabem... Suposo que els senyors locals estaven amb ells. Però sabem, per exemple, a part de les unitats regulars de l'exèrcit que hi va haver-hi, l'Octònia, el Borbó, els terços de Miquelet, que van haver-hi, hi havia una companyia de patricis. I sabem a quin valor estava destinada cada companyia, i una estava formant per estudiants, l'altra per frares, l'altra per capellans, i estaven disminuint. I llavors hi havia la companyia de Santa Bàrbara, que era de dones, que eren els que demanaven tots els auxiliars, que portaven ferits, o sigui, cuidaven els ferits i els respon de munició. Això està bastant documentat. També és molt famós que aquí es va formar, no sé per què, amb un setge, amb una ciutat tancada, una escola de cavalleria, que era de Sant Narcís. Després van ser els ursores espanyoles, però vaja.
No, dic això perquè va passant els noms dels
carrers
de Barcelona,
m'han sorprès
molts de noms d'aquests, no?
Sí.
Per Independència, dels Amants, per allà...
Sí,
clar,
perquè...
Hi ha una plaça específica que en diuen Plaça de les Heroïnes de Girona.
Sí.
I aquí tenim el carrer de les Heroïnes de Santa Bàrbara.
Santa Bàrbara, sí. Sí, pensa que tot està muntat i organitzat perquè aquests catalans, el nostre imaginari, o sigui, som els senyors espanyols que vam defensar. I el verí en el Cortada, que va dir que havia trencat la barrera que separava, la muralla que separava, va quedar trencada amb aquesta guerra, i ja tots érem els mateixos. Ja no hi havia res que se separava. No, en fi, no deixo.
M'has provocat una pregunta només. Nosaltres vam...
Només una?
Sí, bueno, almenys aquesta ara...
Sí, però aquesta...
Que si no la faig, em sembla que l'entaré. Un dels exèrcits més imponents que ha hagut a l'època medieval era nostre, eren els desconeguts almogàvers.
Sí.
Hi ha molta llegenda, sí. Però ningú ha aprofundit en els almogàvers.
Sí.
I eren un dels llegències més espectaculars que s'ha existit.
Sí.
Hi ha experts en temes militars que diuen que els almogàvers no van desaparèixer quan ens diuen que ho van fer, sinó que al devenir del temps es van acabar convertint en el que a la guerra de successió i aquí eren els miquelets. I amb algunes... Faran algunes coses. Perquè has explicat la tècnica de pelar el contrincat és exactament la mateixa que utilitzaven.
Bé, això són els gens que es porten.
És com se recordava.
Mira, hi ha miquelets, per exemple, tothom... Primer confonen molt, però el que faig és miquelets i el que no s'ho mateix. El sobretent era la gent del poble, que era l'exèrcit de reserva. El Miguelet era l'exèrcit regular. Però no, li van dir Miquelets, perquè com no volien entrar a l'exèrcit regular, si eren Miquelets, només se'n robaven per una campanya. De cadenca. Per tant, Miquel tots a casa. Diuen, per estar Miquel tots a casa.
És com sobretens.
I els Miquelets, perdó, que es van reclutar, intentar reclutar 40.000, se'n van reclutar 22.000, perquè el resto no es va presentar, i més es va presentar perquè cobraven el doble que els soldats normals. I en un país de misèria, que hi havia misèria, pues, la gent se va apuntar a Miquelet per cobrar el doble que a l'exèrcit regular. Llavors van prohibir el de l'exèrcit regular passar-se a Miquelet, clar. Perquè ràpidament tothom va canviar de banda. I els Miquelets van fracassar totalment com a força regular. No es pot improvisar un exèrcit en 8 dies de 40.000 homes que necessites 40 coronels. 400 capitans. Com? Tu. Ah. Aquí no hi ha tradició, no hi havia tradició militar.
Totes
les festes muntaven primavera, estiu... Sí, clar, és que l'any... Sí, és que no va arribar a Napoleó, pràcticament, el que ara de primavera. Home, quan feia bon temps, no? D'aquí ve l'estació, es retira els quartels d'hivern.
Clar, llavors,
tothom quiet, l'hivern. Clar, perquè està
fet, no?
I s'ha migat tot a casa. I això anava molt bé perquè així pues, va aconseguir reclutar 22.000 homes aquí. Quan la força de treball era de 62.000. Imagina't que si 62.000 eren els catalans que estaven entre 16 i 24 anys, que estaven per treballar a la terra i tot això, se'ls va córrer mobilitzant-ne 40.000. Clar, evidentment, no quedava ningú per treballar, diguem-ne. Per això va haver-hi moltes desercions apoyades per les unitats locals. Perquè quan arribaven els desertors, que va ser un fenomen que apuntant a l'estima amb uns 500 homes cada mes de deserció de catalans, per tant, l'entusiasme patriòtic va ser extraordinari també, no? Aleshores es trobem que arribaven al seu poble, perquè aquí era fàcil desertar aquí a Catalunya. Estaven a casa, no estaven a Rússia, no? Estaven... I llavors eren protegits per les autoritats locals, i sobretot pels terratenents. Sí, perquè ja s'han trobat molts ordres, bans i coses, clar, pena de vida que en deien allà, però aquí no denuncies un desertor. Embargament de la família, de tots els béns de la família que acollís un desertor. I això va sortir regularment. Aquests ordres i bans, això vol dir que era un problema que no se solucionava. I això va ser gran, quan jo he intentat quantificar l'entusiasme dels catalans a favor de Fernando VII, que ha sigut molt difícil poder-ho quantificar, perquè m'hi donen molt poca gent. Els que estaven obligats, o que tenien un sou de 4 rals diaris, això era una bicoca. I quan tiràvem el primer tiro, sortien corrents. En aquella cosa, un regiment de línia, necessitava un moment d'inscripció per funcionar. Ja, aquí es van obrir en 15 dies. En fi, bueno, si no ho veus més... I prohibeixo que em parlem...